Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El servei de Rodalies encara trigarà dies a funcionar amb certa normalitat. La nova previsió que fa el comissionat pel traspàs de Rodalies Pere Macias és aquesta. Assegura que els últims dies s'han detectat molts més punts insegurs a la xarxa i que això és el que ha fet impossible complir l'objectiu del govern de recuperar la normalitat avui. Són declaracions als matins de TV3.
Com han fet amb les informacions? El diagnosi sempre es fa amb les informacions que es disposa. I les informacions que nosaltres disposàvem en aquell moment ens conduïen a un diagnosi. Què ha passat? Doncs que fruit d'aquest estat, diem, de màxima vigilància i tensió i exigència de seguretat, han sortit nous elements que han modificat el diagnòstic. Això és el que ha passat, ni més ni menys, no?
Això en un dia en què es continuen acumulant les incidències a tota la xarxa, amb l'única millora notable de la recuperació de la circulació de trens entre Figueres i Portbou, la línia R11. La resta continua funcionant com la setmana passada. Ho comprovem des de l'estació de Sants a Barcelona. Dani Batxiller i Joan Garcia.
Bon dia. Tenim Rodalies al 80%. Avui amb dues línies que pateixen especialment: l'R1, amb dos trens per hora i sentit per les limitacions de velocitat, i la R2 Sud, també amb dos trens per hora i sentit per una avaria de senyalització entre Sants i Bellvitge. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, posa l'accent en que es garanteix la mobilitat.
El que volem donar és certeses. La certesa és que s'està garantint la mobilitat de tots els viatgers que volen utilitzar els serveis de Rodalies de Catalunya, ja sigui en mode ferroviari o a través dels diferents serveis alternatius per carretera que estan suplint el servei de trens. D'aquesta manera, aquesta és la certesa.
A l'alta velocitat, un dia més de retards, ara mateix d'entre mitja hora i una hora. Joan Garcia, Dani Batxiller, estació de Sants.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, considera que el sector primari es beneficiarà de la regulació extraordinària d'immigrants que ha fet el govern espanyol. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha recordat que el 26% dels treballadors de l'agricultura i la ramaderia són estrangers i els empresaris del sector necessiten mà d'obra.
Yo cuando voy a una explotación agraria, a una cooperativa, lo primero que me piden es agua. Incluso cuando llueve mucho hace falta agua. El otro es mano de obra y trabajadores. Y esto es muy importante. Y yo creo que efectivamente va, tanto para el sector agrario como para otros sectores, va a ser un factor importante.
Sobre la pesta porcina, Planas ha insistit que treballen per recuperar les exportacions del porcí a Mèxic, les Filipines, el Japó i Malàisia, i ha recordat que s'està exportant el 80% del que es venia a l'exterior abans del brot de pesta porcina africana.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, compareix aquest matí en un jutjat de Madrid com a testimoni en el cas Leire Díez. S'investiga si aquesta exmilitant socialista va buscar informació contra jutges, fiscals i guàrdies civils per encàrrec del PSOE. Díez va admetre que s'havia reunit dos cops amb Cerdán i va declarar que ho va fer en qualitat de periodista a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Cerdán ha entrat per la porta del darrere dels jutjats a plaça Castilla sense dir ni una paraula. L'ha citat un jutge per tenir més detalls sobre les reunions amb Leire Díez a la seu del PSOE, que segons ella, que està investigada, van ser almenys dues l'abril del 24. El jutge vol saber si l'exmilitant maniobrava per aconseguir informació compromesa per encàrrec del PSOE, com se la sent dir en alguna gravació, o si anava per lliure i era una investigació periodística per fer un llibre sobre les clavegueres de l'Estat, com ella sosté. També declara com a testimoni Antonio Hernando, exadjunt al gabinet de la presidència del govern espanyol, a qui Díez també situa en aquestes reunions. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Reoberta en comptagotes el pas de Rafah a la frontera entre Gaza i Egipte en les dues direccions, que ha estat tancat durant gairebé dos anys. Després de la prova pilot d'ahir, les autoritats israelianes han permès avui que la gent pugui creuar a peu aquest punt, l'única connexió de la franja de Gaza amb l'exterior. 20.000 malalts i ferits s'han registrat en una llista de Nacions Unides per poder viatjar i rebre tractament. En tot cas, no hi passaran mercaderies ni tampoc ajuda humanitària i, per tant, aquest gest no servirà per alleugerir la crisi que hi ha al territori palestí.
Bona part del poble d'Anglès a la Selva està sense aigua. S'hi treballa des d'ahir al migdia, però a hores d'ara no se sap quan es podrà restablir el servei. L'Ajuntament està prenent mesures alternatives per oferir aigua a veïns, al CAP i també als centres educatius. Anglès, Laia Claret.
El que ha passat és que hi ha hagut l'esllavissada d'uns terrenys a causa del trencament del mur al costat de la riera de Sant Amans, el Ricec, com es coneix al poble, i ha trencat les dues canalitzacions principals. L'alcalde és Jordi Pibernat.
Encara no en sabem la causa, però sabem les conseqüències, per tant hem d'intentar pal·liar al màxim les conseqüències i després, quan tot això estigui assentat, tinguem aigua a tothom, ja mirarem, agafarem aire i mirarem com ho fem.
Als centres educatius, l'Ajuntament hi porta cisternes amb aigua no potable pels lavabos i a 1:15 del migdia el consistori habilitarà un camió cisterna, en aquest cas amb aigua potable pels veïns, davant de la fàbrica Borés. Laia Claret, Catalunya Ràdio Anglès.
Esports, Marcos García.
El Barça acaba de preparar avui l'enfrontament de quarts de final de la Copa del Rei. Els de Hansi Flick jugaran demà al camp de l'Albacete i l'àrbitre serà Munuera Montero, segons que acaba de fer oficial la Federació Espanyola de Futbol. A la Lliga, el Madrid torna a retallar a només un punt l'avantatge del Barça al capdavant d'aquesta competició. El Madrid va superar ahir 2-1 el Rayo Vallecano amb un gol de penal d'Mbappé al minut 100 de partit. L'Espanyol baixa de la cinquena a la sisena plaça i el Girona és 12è amb un marge de 4 punts sobre el desè descens. Aquesta mitjanit es tanca oficialment el mercat de fitxatges d'hivern. A primera, a la Lliga Femenina, el Barça és líder, té 10 punts de marge sobre el Real Madrid, que és segon. El Badalona és 7è i l'Espanyol 11è. Carlos Alcaraz celebra la victòria a l'Open d'Austràlia. El murcià és el tenista més jove que guanya els 4 títols de Grand Slam amb només 22 anys. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina queda fora de la lluita per les medalles a l'europeu de futsal. A Portugal, el combinat de Jordi Valls amb 14 de les 15 jugadores catalanes va superar a Països Baixos als penals després d'empatar a 13 al partit.
Fins aquí les notícies.
Emilio.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hacemos de añadido? ¿Cómo ha fechado? ¿Ha fechado 6 minutos? ¿7?
¿Y da penal?
No. Mira, ja no es diu pròrroga, ja no es diu temps afegit, ja no es diu res, es diu hasta que gane el Madrid, hasta que el Madrid marque. Ese es el añadido.
Avui, Emilio Pérez de Rozas, a l'Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Mira, una altra passada a l'espai d'Olmo, buscant a la mínia mal, i pot arribar, dribla, continua la mínia, xutarà, marcarà, gol, 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 gol. Ha xutat i ha marcat, i ha ballat per celebrar-ho la mínia mal. Ferran per De Jong a l'interior de l'àrea, pot superar el porter, ho aconsegueix, retalla, torna a aguantar, la deixa per la Ferran, gol! Ferran Torres, ara sí! I se l'endú la mínia mal, entra l'Isària, continua encara la Min, assisteix, no hi arriba Rashford, ara sí, gol! Rashford! Elx, 1-3.
Això pel que fa al Barça, però com diu l'Emilio, una de les notícies del dia és el Madrid, perquè sembla ser doncs, que sempre acaba patint, però sempre acaba guanyant, amb un penal, diguem-ne, rigorós. Ramon.
Bueno, el penal es pot pitar, pot xiular, hi ha un contacte. El que passa que abans del penal no sé quantes vegades cauen a dins l'àrea buscant ja que els hi pitin. Vull dir, allò sabies que un moment o altre cauria i, per tant, és més que discutible. El que és indiscutible és que el partit no donava per allargar-ho el temps que van allargar. És a dir, hi ha vegades que tu un partit està molt accidentat i allà no hi havia absolutament cap motiu. I menys amb el sarau que hi havia a l'estadi. Vull dir, són aquells partits que liquidar els ràpids. El que passa que el Madrid no trobava la manera, com va dir l'entrenador del Rayo, que sempre és una persona molt exquisita i no parla dels àrbitres, el Rayo estava sent superior abans de l'expulsió del Patecís, que aquesta també podia ser expulsió, és a dir, aquí no hi va haver discussió, però sí allargar el partit l'estona que el van allargar i anant buscant, simulant amb caigudes a l'Mbappé, al Rodrigo, al Brahim, vull dir, era constantment sense que els toquessin, i especialment m'agradaria recordar, no sé, no, em sap greu perquè no puc citar la font. Aquest dematí ho estava buscant, crec que era Torrent, a Twitter, i per tant demano disculpes si no és així, que l'Mbappé li han pitat 22 penals en un any i mig al Madrid. 11 en porta aquest any en 22 partits, i el PSG 20, en 25 en 7 anys.
No, són 12, Ramon. El Mbappé són 12.
12
no,
en 22.
Feia 10 anys, feia 10 anys que un jugador del Real Madrid, que va ser Cristiano Ronaldo, no li pitaven 12 penals en una temporada fins al gener. No, va ser esperpèntic, en sèrio. O sigui, perquè, primer, aquests tios no juguen a res. O sigui, segueixen sense jugar a res. M'entens? Com ho diu el Ramon, el Bernabéu estava emprenyat. Mira si estaven emprenyat, que van pitar el Bellingham quan es va fer mal, pensant que feia teatre. De veritat, en sèrio. O sigui, aquests tios estan en una situació desesperant. Ja, i ja aquest entrenador parlant com parla és una cosa ja diciendo que no és un mago del Senyor de los Anillos i evidentment que no és un mago del Senyor de los Anillos. M'entens? Una cosa tremenda.
És que és increïble que el Madrid, jugant com està jugant, estigui només a un punt del Barça. Això et fa pensar, al final tu mires la classificació i mires el partit, i ja només aquest cap de setmana, com ha jugat el Barça, com ha jugat el Madrid, ja fa pensar, home, això en algun moment haurà de caure pel seu propi pes.
Però és que això també, Laia, respon a un nivell de la Lliga que és bastant baixet, eh?
Això anava a dir com a segona cosa. Dic, això et demostra que el nivell de la Lliga és el que és, però també que això al final, la Lliga sempre es diu que és el torneig que premia la regularitat, la Lliga que està fent el Barça és molt més bona que la Lliga que està fent el Madrid, que encara no saben a qui juguen. Vull dir, ahir va ser, més enllà de les polèmiques, que el temps afegit de 9 minuts, ostres, per afegir-hi 9 minuts, tu has hagut d'aturar molt el partit, o has hagut d'aturar molt el partit durant la segona part. És impossible afegir tants minuts amb la segona part que va fer el Madrid.
És tan gran el que van afegir, val? Que van afegir un minut més per tirar el penal, perquè el penal va ser el 99.
I si arriba a fallar el penal, el fan repetir per algun motiu.
Hola, Joel, què tal?
Hola, què tal, Emilio?
Emilio, Joel, Emilio.
Parlo un moment perquè si te n'adones que jo encara no he dit res.
És increïble.
Sí, Joel.
És un escàndol catedralici. Hi ha una dada que diguéssim, compensa la dels penals a favor que ha xutat Mbappé aquesta temporada, i és que en contra el Madrid en Lliga li han xulat un total de 0 penals en contra. Això no s'aguanta, ni estadísticament ni probabilísticament. No s'aguanta de cap manera. Quan parlem de com pot ser que el Madrid estigui a un punt del Barça, entre altres coses, a part que perquè la defensa del Barça és campixa, és perquè el Madrid rep ajudes arbitrals ja cada vegada més evident. Cada vegada.
Però per la pressió de Florentino, diries.
Bueno, per la pressió de Florentino i perquè el Madrid és l'autèntica selecció espanyola a nivell de representativitat de tots els estaments de l'estat espanyol. Que pel fet de ser normal i de que portem tant de temps així, no vol dir que no sigui un autèntic escàndol. Pel fet de que portem 70 anys aguantant aquest tracte de favor, no vol dir que no sigui igualment escandalós, perquè ens ho prenem a broma, però és que és un escàndol. És un escàndol.
Ramon i Emilio.
No, paral·lelament, des de fa dues temporades, Real Madrid Televisió ha intentat, com si fos una fake news o com fes una informació totalment tendenciosa sobre els arbitratges que rep el Madrid i sobre el que ha significat el cas Negreira. És a dir, d'alguna manera s'ha vingut a dir que, com que cosa que, a més, hi ha un cas Negreira, que jo crec que tothom l'admet, i que el que no se sap és per què es van pagar aquests 7 milions escaig a Enríquez Negreira. No per comprar àrbitres, sinó se suposa que per les designacions arbitrals, per el xantatge que pogués fer Negreira al club, per 25.000 històries. Però el Madrid intenta construir un relat dient que ell sempre és el perjudicat. I, esclar, aleshores els fets i les evidències...
Però això és nou, Ramon. Abans el Madrid no era així.
Escolta, el Madrid porta...
Ha activat aquesta palanca,
Joel,
com si diguéssim,
quan ha vist
que el Barça...
Però jo intento explicar el perquè. L'activa perquè l'any passat no va guanyar res. M'explico, és a dir, el Madrid no pot estar tant temps un club que va amb la Superliga, que té el Bernabéu, que presumeix de ser la millor marca mundial.
No guanya res.
Això ho pot fer el Manchester United. Perquè el Manchester United porta no sé quant temps sense guanyar res, però és la litúrgia anglesa, els socis continuen anant, els aficionats també. El Madrid no ho pot fer. Ha d'explicar que hi ha d'haver una causa arbitral, uns poders... Fins i tot, jo he llegit avui articles, alguns, de que tots els càntics del Bernabéu estan induïts per dolents. Vull dir, això és la paranoia, amb tota la meva... no sabria com precisar-ho, d'on ha arribat Florentino de veure enemics per tot arreu. Que es pugui dir que tot allò està induït pels que va fer fora els ultrasurts i perquè no sé què, no sé quantos... Està creant un relat dient que ell és víctima d'alguna cosa. I la gent el que està veient és que juga contra qui jugui. Hi ha un partidisme descarat. No, només ha estat aquest partit. Porten molts partits que s'està repetint contínuament i ho fan des de Real Madrid Televisió, amb tot el descarament, i després, doncs, amb tota la política que està posant Florentino Pérez.
Laia.
Ah, pensava que era la mica...
Sí, però veig que...
Mira, tocava a mi. No, 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 perdona, perdona, senyor Ricard, perdoni, don Ricard, que mai ha sortit en homes. No, estic esperant.
Deixa'm explicar això, perquè ara aquí el Ramon i el Laia no tenen res. Sí. Abans he explicat a la... que l'Urdangarín... No, la infanta li deia don... No, l'Urdangarín deia la infanta Doña Cristina.
Ah, molt bé.
Ah. I ja està, i després he explicat que no havia sortit amb homes. Digues, digues, Emilio.
No, el que vull...
Si no s'entén, Emilio, saps?
No, no, ja sé, perdona, pensava que ells... Pensava,
perquè érem a fora i no estàvem escoltant.
Ara, pensava que ells ja estaven asseguts i ho havíem sentit. No. Perdona. No, a veure, hi ha una cosa que sí que... O sigui, estan d'acord amb el Julià i amb tu, amb el Ramon especialment. Hi ha una cosa que sí que vull dir, d'acord? ¿Vale? Sobretot, sobretot, perquè dels milions d'oients que tenim, vale, no tots, no tots són culers com el Joel, vale? No tots. Llavors, vull dir que lo del Negreira és un escàndalo tremendo, vale? Tremendo. Entonces, nosotros estamos en una situación jodida, complicada, ¿me entiendes? Porque estamos contando toda esta realidad del Real Madrid, pero tenemos el pufo este de Negreira. Vale.
Sí, i Fernando Morientes està en el comitè d'experts del comitè tècnic d'àrbitres per decidir quines jugades es arbitra i quines no. Nosaltres, Fernando Morientes.
Joel, nosaltres podem dir tot això que ha explicat el Ramon, que és així. Però tenim lo de Negreira. Ara bé, hi ha una cosa que és encara més vergonyosa i més esperpèntica, que és el fet de que el Real Madrid, que porta, a lo millor, 2 o 3 anys pifiando todas las cosas que hace, desde el estadio hasta la Superliga, los fichajes, el traerse al Xavi Alonso, el no fichar un centrocampista, está amb totes aquestes coses que ha fet malament, que ha fet molt, està tratant d'explicar que ell no guanya perquè els àrbits estan en contra. O sigui, no, per favor, o sigui, així, això no és creïble per ningú. No hi ha per un culer ni per un madridista.
Però,
i per això té l'estadi com el té. O sigui, l'estadi ja està alt, fart, de que això no funcioni. I jo crec que hi ha un munt de madridistes que no culpen els àrbits d'aquesta situació. Perquè, insisteixo, el Florentino Pérez...
I on són aquests madridistes? Super... On són?
Home,
és que jo no el sento. Jo no el sento, Emilio.
No
em refereixo als mitjans de comunicació. On són aquests madridistes?
Els madridistes... O sigui, qui va al Bernabéu i qui va xiular i els jugadors era l'afició.
Mira,
Raül,
Joel, et diré una cosa.
Digue'm una cosa, Emilio.
Si tu treballessis a Madrid, no ho podries fer. Vale? Tu ara te'n vas a treballar amb una emissió de Madrid i trates de fer això que diem nosaltres amb una emissió de Madrid. Tracta de fer-ho.
Però si no és que a mi, en realitat, això m'és igual.
No, perquè tu...
El problema és que tot això...
Tu tens llibertat al post on treballes, a la ràdio aquesta especialment, de dir el que vulguis, del Barça i del Madrid. Del Barça i del Madrid. Tu vas a Madrid, vas a treballar en una emissora i no podràs dir tot això.
Però és que...
Que ho sàpigues.
El relat aquest de Florentino...
Sí, que tu tampoc ho podries dir.
De Florentino, de queixar-se dels àrbitres, tu deies ara, però aquí jo no el sento. Jo crec que tampoc li compro. O sigui, primer, el Bernabéu ahir no li compra. No li compra. Després una altra cosa és que amb tertúlia de tu, amb els teus amics, ai, sempre et queixis com tota la vida. Però ahir assenyalen els jugadors. Les tertúlies a Madrid, home, a mi, quan el Madrid especialment juga malament, m'agrada escoltar-les, home, els jugadors surten també bastant assenyalats.
Sí, però la paraula Florentino no surt ni de casualitat.
Però això ja és una altra cosa. És que si no sempre estem dient el mateix, ja ho sabem.
Que no la treuries. Joel, que no la treuries tu a Madrid. No la treuries tu a Madrid.
Florentino, perquè el factor...
Tu no la treuries. Joel, tu no la podries dir. Vale?
I el factor Florentino, dius, que és tan important.
El factor Florentino és molt important perquè sense el factor Florentino no s'expliquen moltes coses de les que, com diu l'Emilio, li estan sortint bé al Madrid mentre està fent la pitjor gestió de la seva història moderna. Per exemple, en el cas econòmic, el Florentino fica en uns pressupostos una sèrie d'ingressos relacionats amb uns concerts que es fan al seu estadi. Aquests concerts no es fan, però el Tebas, la Liga de Futbol Professional, ha anat a investigar, ha anat a posar en dubte les comptes del Real Madrid i els números derivats d'uns ingressos que al final no han tingut. Què ha passat amb el pàrquing famós del Bernabéu? Totes aquestes coses són gràcies a Florentino. I sense aquestes coses no s'entén que el Madrid estigui sobrevivint tan còmodament a una gestió tan desastrosa.
Perquè la fiscal...
I tampoc s'entén, per exemple, i ho deia abans, i callo ja, és que el Morientes, Fernando Morientes, un madridista confés, absolut, recalcitrant, forma part del comitè d'experts que al comitè tècnic d'àrbitres decideixen quines jugades es rearbitren i quines no.
I la dona del Mejía Dávila participa també.
I la dona del Mejía Dávila, és que és un escàndol.
Bueno, però això que era obvi, el problema ha estat que el Caso Negreira, d'alguna manera, ells han trobat l'argument per justificar que tot això, que el que ha fet el Barça és molt més greu que el que ha vingut fent més o menys al Madrid. M'explico? Això és una discussió, que bueno, ara no fa el cas. Però hi ha una cosa que ara ja no és necessàriament la premsa qui fiscalitza una obra de govern. Fixa't que tot el merder que ha tingut el Florentino ha vingut pels socis que el van denunciar, socis del Madrid, gent del Madrid, que estaven amb els locals al voltant del Bernabéu, i van agafar dos o tres periodistes internacionals, de la premsa internacional, van anar que escoltessin des dels seus...
Però això és l'excepció, Ramon.
Bueno, però vull dir que...
És l'excepció.
Sí, però l'excepció vull dir que existeix l'excepció. I el Bernabéu, si fan veure que a tothom els hi sembla bé, estan equivocats. Hi ha gent que no els hi sembla bé. Jo no sé si sortirà algun grup o sortirà algú que finalment dirà que això no forma part de la... que no són un grup d'ultrasurs i tota la història, perquè el Florentino ja ha tingut aquesta experiència. I a la Superliga li ha passat exactament igual. Per tant, ara no pot consentir que la Lliga és l'únic que li queda. O sigui, Florentino ha perdut la Superliga, d'acord? Florentino ja ha deixat de formar part de, ni la UEFA, ni la... Bueno, amb la FIFA sí, Infantino sí, que per això estava emprenyat amb el Xavi Alonso, perquè ell va voler-se fer un bany de masses, dient jo guanyaré un Mundial de Clubs i per tant això és la via que hem de fer. Aleshores, el que no pot perdre és la Lliga, de la Copa ja no hi és. Aleshores, la pressió que té en aquest moment el Madrid el porta a fer coses que, o interpretacions de situacions que són rocambolesques.
Jo el que demano és no comprar segons quins relats i no comprar aquí el tema de no, és que ens ho mereixem això pel cas Negreira. A veure, l'única raó pel qual existeix un cas Negreira i no existeix un cas el que sigui relacionat amb el Real Madrid és que la pressió del Real Madrid als àrbitres és estructural. És estructural. Forma part del propi futbol espanyol. És estructural. Llavors, el cas Negreira existeix com el cas Negreira perquè és una anomalia. És una anomalia de l'un normal. Que és la... Home,
Emilio,
és així o no és així?
A veure, en serio... no es pot justificar de cap de les maneres els 7 milions i veico que ha pagat el Barça. No es pot justificar de cap manera. I jo continuaré criticant el Madrid amb els habitatges i amb tot això, però els caps Negreira el tenim. Vale? I ho hem fet amb anys, no un any ni dos, amb anys, pujant la quantitat de diners que li donaven. O sigui, és escandalós. O sigui, que tres o quatre directives del Barça hagin mantingut això, és una vergonya. Ara, això, insisteixo, a lo millor tindrien de començar a parlar d'un Caso Negreira moderno que sea del Real Madrid.
Però, perquè Emilio,
a mi me parece que...
Madrid ho ha fet sempre, però a veure, és que estem fent la mateixa tertúlia.
No, però
et quedes aquí, Joel, embrancat amb el Negreira. Ja ho sabem, avancem, ja sabem que Florentino no té oposició, sabem que els mitjans de Madrid estan censurats per Florentino, ja ho sabem, però és que no avancem d'aquí,
Joel. Doncs no comprem segons quins relats, sisplau.
Però qui els compra? No els compra ningú, aquests relats aquí. Qui te'ls compra, aquests relats? Qui te'ls compra?
L'Emilio, per exemple.
L'Emilio no compra el relat. L'Emilio t'està dient que el Madrid critica el que està fent el Madrid i critica també el que va fer el Barça amb el Negreira. Ja està. Jo crec que no es compra el relat.
No, comprar el relat és dir, ens estan perjudicant els àrbitres com a conseqüència d'haver-nos portat nosaltres malament amb el cas Negreira. I l'únic que vull dir és que si durant els anys que va durar el període aquest Negreira en què se li pagava a aquest senyor, si durant aquests anys no es pot demostrar que els àrbitres en cap cas beneficiessin el Barça, deu ser perquè hi ha un benefici al Madrid que ja és inherent al propi futbol espanyol. És estructural.
Quan parla la Laia de que és hipersemblant, increïble, que el Madrid estigui a un punt del Barça i que en un moment, diu ella, amb tota la raó del món, això té de canviar i al final seran 7 o 8 o 10 punts, me'n recordo, crec que ho va dir el Pep, o no sé inclús si ho va dir el Ramon en una de les tertúlies, que sempre nos passa que el Barcelona solo puede ganar al Madrid cuando juega muchísimo mejor que el Real Madrid. O sea, nosotros, para ser campeones, tenemos que jugar muchísimo mejor que el Real Madrid. Bueno, pues ahora el Barcelona está jugando muchísimo mejor que el Real Madrid. O sea, el Barcelona, el Barça, el diumenge va tindre 30 oportunitats i va ficar 3 gols.
Sí. Això també, o sigui, podríem parlar, eh?
Sí. Bueno, vale, no ho dic. No, però espera't. Sí, sí, perquè és veritat que fiquem pocs gols, però també és veritat que és molt difícil que surti un partit com el diumenge. O sigui, el partit del Barça al camp de l'Elx, que ole el senyor este que entrena a l'Elx, que és un becaire fantàsticament i no renuncia a nada i pelea i juega estupendament.
Bueno, pues
el partit aquest, als 20 minuts, tenia que estar allà finiquitado. Però com el futbol és el deporte más injusto del mundo, pues va passar el que va passar. Però, repeteixo, no sé, a lo millor el Ramon se recordarà de qui va dir aquesta frase o aquesta teoria, però és veritat que és... El Barça té de jugar molt millor que el Madrid per guanyar els títols. Doncs pues bueno, ara està jugant molt millor. I guanyarà els títols, no els guanyarà el Madrid els títols.
I això és la millor notícia pel Barça, perdona, Ramon. No, perquè és que estem centrant, perquè amb raó també, perquè l'actuació d'ahir, amb l'actuació de l'arbitratge del Madrid, però per mi aquest cap de setmana et confirma les dinàmiques dels dos equips i et confirma sobretot que el Barça ara mateix es troba en un gran moment i que tot el que demostra Lamine, per exemple, que és perfecte que t'arribi en aquest moment ja recuperat de la temporada, Olmo, que està jugant molt bé, que fins a aquesta temporada amb la lesió de l'espatlla,
Frenkie de Jong,
Bernal, que està entrant, que la gent el vol veure més, però està entrant, ja està entrant molt bé. Tot això són moltes coses positives.
Completament.
Digues, Emilio.
No, vull dir una cosa del Lamin, perquè jo crec que aquest noi ha canviat molt, però en setmanes, no en mesos ni en anys. O sigui, a mi em sembla que està tenint un comportament super, super, super professional. I jo, la veritat, que fa mesos vaig qüestionar en algun... Bueno,
sí que ho vas fer, sí. Al marge... Jo me'n recordo.
Jo no m'he ocultat nunca de lo que he dicho,
Digues.
Nunca, ¿vale? Y cuando lo dije, estaba sucediendo. Y ahora que no pasa, lo digo. Bueno, al margen de que el padre se pone cachondo viéndolo jugar, ¿vale? Pero eso ahí no lo podremos llegar a controlar. Pero el chaval, creo entender, sí, que desapareció de Instagram o de TikTok o de no sé dónde.
Va esborrar totes les publicacions d'Instagram.
Vale,
sí, però no sé si és una cosa de màrqueting, no sé.
Bueno, da igual, Laia, sí. Però ja no és com era. És veritat o no?
Però ja l'has mostrat al poder, sí.
Ell et ve a demostrar que es pot exercir el lideratge sense exhibicionisme.
Clar.
Aquesta, per mi, és la gran novetat.
Clar,
és a dir, no necessàriament...
Per això ho volia ressenyar, com diu el Joel, perquè també ho vaig dir. Vale,
el que passa que, com que ell ha parlat de Neymar, molta gent creia que seria una mica com Neymar, i segurament es comporta una mica...
És que ja tenia coses de Neymar, Ramon, ja tenia.
Es porta una mica com Messi, no? Són jugadors molt més que prefereixen el camp, i això s'ha d'agrair. També jo crec que en aquesta pressió psicològica que hi ha és molt d'agrair, després podem parlar de futbol i de plantejaments, l'actitud de l'entrenador. És un entrenador que procura no fotre en cap vessal, procura ser molt professional, i aquí també, d'alguna manera, psicològicament, tu necessites, sí, un control emocional de la situació, perquè si no, això... Vull dir, si tu tens una plantilla amb jugadors atrevits com el Piqué, o tens jugadors d'aquests, tindríem un sidral de ni t'explico. Això és el que va fer el Madrid fitxant a Mourinho per dinamitar el Barça de Guardiola. No ho va fer per competir, ho va fer per esbarlar-lo. Aleshores, clar, es troben que Barcelona ni ningú, ni el Flick, ni el Lamin, i si el Lamin un dia diu... Ull, que no sé què, que no sé quantos, llavors se li tiren tots a sobres, no? Recordo que l'última intervenció de Lamine va ser amb el Piqué, amb el programa del Piqué, dient que el Madrid roba i tota aquesta història,
clàssic, sí, sí.
Això fa no sé quan. Vull dir que podia haver sortit amb un Instagram i dir, per cert, vaig dir un dia i em van muntar una cavalleria, entre d'altres, els que vam ser crítics per aquell tipus de declaracions. Vull dir que això és important. Ara, en el cas Negreira, i acabo amb això per una reversió, això és el que a mi em dol, d'alguna manera, de l'actitud del club. És a dir, un cop demostrat, o que se sap que no es podrà demostrar mai que el Barça va comprar àrbitres, m'agradaria saber per què es van invertir aquests 7 milions. Primer, o 7 milions i escaig, si és que aquí va haver un xantatge per part de Negreira i va dir, com que jo estic aquí controlant les designacions...
Però qui vols que t'ho expliqui,
no,
això, Ramon?
Bueno, no ho sé.
La pregunta és...
No,
Los que se repartieron el dinero.
Se suposa que el Barça, i aquesta és una interpretació molt personal, o millor equivocada, el Barça intenta intervenir en les designacions arbitrals, perquè és evident que tu saps que segons l'àrbitre que et toca, ho pots passar més bé més malament. Tu veus qui va perdre la... Gil Manzano. I tu dius, pollastre segur. Gil Manzano és un àrbitre que no aquí, sinó al futbol internacional. Bueno, depèn de quin tipus de... És possible que en un moment determinat el Barça digui hem d'assegurar-nos que les designacions arbitrals hem de tenir un poder i que habilitin a Negreira i a partir d'allà Negreira es cobri el favor. Sí, com se'ls cobra?
Em refereixo, Ramon, hi ha 4 o 5 presidents implicats.
Sí, però entremig hi ha una cosa molt important, que és quan Florentino vota Gerardo González com a president de la federació, el Barça vota Villar, d'acord?
Sí.
Perquè si el Barça hagués votat el candidat del Madrid, aleshores hauria estat molt diferent. Allà es produeix una certa escissió i a partir d'aquí es creu que el Barça compensa, o que Villar compensa, és el que crec que entenc que Villarato famós, que paguen el Villarato, que és en pagaments a tercers a persones que intervenen amb aquestes coses que de vegades són tan opaques com les territorials. Ja. No saps mai. I aleshores, a partir d'aquí, no se sap aquests pagaments a qui anaven a pagar. Per això dic que al final, potser es demostraria que no era una cosa arbitral, sinó que eren pagaments a tercers o terceres persones que van viure d'això.
Se lo repartían entre ellos. Claro, yo esto lo entendí el primer día que alguien me dijo, estando dentro del Barça, yo lo entendí cuando me dijeron, porque... Vosaltres us recordeu que sempre a les assemblees, quan eren assemblees normals, sempre hi havia un avi que, aviat o tard, sempre sortia i deia «Escolti, que posin un paper higiénico en los lavabos, que no hay». ¿Vale? I jo vaig preguntar i em va dir «No, cada domingo se gasta un camión de paper higiénico». I no hi havia paper higiénico en el Camp Nou.
O sigui que... els directius s'enduien el paper higiènic a casa.
Algú s'emportava els diners del camión de paper higiènic. Home, ho tinc claríssim.
Aquí també passava, la ràdio. Hi havia gent que s'agafava el paper de vàter...
Bueno, vale, Ricard, no t'ho prenguis en broma, que això que et dic és veritat.
No, Emilio, que et dic és veritat.
I algun dia puc dir la persona com ho va dir, però no puc.
Jo la persona que fotia el cotxe aquí davant i... Sí o no, Cesc? Fotia el cotxe aquí davant...
Home, ara explica-ho, Ricard.
Pues tan sencillo como esto.
Prescrito no, per explicar-ho.
No, i ampolles d'aigua. Les caixes d'ampolles d'aigua les agafaven, totes les caixes, i anaven carregant els cotxes.
Bueno, això és corrupció,
Ojo, bueno, pareix que lo de Negreira també.
Jo crec que va per aquí. I no és una qüestió només arbitral.
Sí, sí.
Claro. Mira, és que hi ha una cosa, Ricard. Hi ha una cosa, Ricard, que al final no parlarem perquè no tenim proves. Però mira, el futbol es maneja tants diners... tants diners que si tu et portes una mica, et portes unes quantitats increïbles. M'entens? Jo he sentit a gent, però no a directius, sinó a gent culer, amb una tertúlia, el Joel i tal i qual, pues parlant d'un personatge o de qualsevol que diu bueno, no, aquest només guanya 350.000 euros a l'any. Perdona? 350.000 euros a l'any? No ho fan 2, 3, 4, 5 famílies en 20 anys. Per què us heu cregut que guanya la gent de diners al mes? Per favor. O sigui, no, anem a ganar 350.000. Però què és esto?
Sí, sí.
¿M'entiendes? Entonces, claro, hay tantos millones, Ricard, que por poquito que te lleves un montón.
No, si ja ho hem entès a la primera, sí. Emilio.
Emilio, Laia, Joel, Ramon, va. Que tingueu un bon dilluns. Ara tornem.
Adéu.
Adéu.
Aquest mes, aprofiti el 3x2 de Cellers Maset. Per la compra de 3 caixes de qualsevol dels nostres productes, una li sortirà de franc. Gaudeixi del servei d'assessorament vinícola, de la gamma més àmplia de productes elaborats per un únic celler i d'enviament gratuït. Aprofiti la millor oferta de l'any amb vins i caves. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Catalunya Ràdio.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool i moltes més.
En tot en neveres, forns, rentadores, petits electrodomèstics.
Tot amb el 15% addicional i els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés, la compra intel·ligent.
Consulta les condicions al corteinglés.es.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
No,
sí. No,
és veritat.
Espera't el punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal ambient.
No es pot treballar. No es pot
aquest programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que
no
si arribem... respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu... Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La carn d'Aldi és de primera i és la més barata.
I el truc, di?
No hi ha truc, Cal.
Oh, jo que volia que fessis aparèixer una hamburgueseta.
Ah, jo sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalviem l'hamburguesa Crunchy Chicken?
A 1,55 als 240 grams, un 16% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Albert Mirelles, què tal? Bon dia.
Què tal, com esteu?
Què ens portes?
Us porto una nova cançó de la senyora Maria Jaume,
home,
artista mallorquina que venia de rebentar-ho amb el seu segon disc. Doncs amb aquest tercer que publicarà, apunteu-vos a l'agenda, el dia 27 de febrer surt el disc, que es dirà...
27 de febrer.
Domingo Forever.
Surt el...
Domingo Forever. Sempre volem que sigui diumenge.
Sí.
I el mes de març, el mes de març, el presenta per primer cop a l'Auditori de Girona. Això serà a finals de març. Doncs de moment ha publicat aquesta cançó que es diu Amor d'Ultramar, i és una cançó que sí, que barreja la seva cosa, diguem-ne, pop, no?, amb artefacte pop, així amb bateries electròniques, però hi ha inclòs elements del folclore mallorquí. Hi ha castanyetes, hi ha xeramies, hi ha tamborinos.
Tamborinos?
Hi ha tamborinos.
La Maria Jaume.
No, la Maria Jaume.
La Maria Jaume.
Jaume és el Maries. Cognom, Hermínia?
És
com Maiol Roger. Que...
Exacte.
Roger és el cognom.
Jaume és un cognom així, bastant popular.
Es diu Maiol de nom?
Sí.
Maiol, sí.
Ah, pensava que era Roger.
No, es diu Maiol. Maiol Roger.
Hein en alemany és Jaume, eh?
És maionesa.
Què? És més tonto, Lucas.
Gràcies, Albert. A vosaltres.
Sí, sí, sí.
Molt bon dia. Sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Endavant.
Aquí nadie me saca.
Aquí estem.
Aquí yo no me muevo.
Al peu del canyó. Tinc una casa a la platja.
Donde nació mi abuelo.
Catalunya.
Catalunya.
Mai, no.
Aquí yo no me muevo.
No, no, no.
Pues
clar que sí. Vinga, una abraçada, adéu.
Un aplauso pa mami i papi.
És l'hora dels teus pendents, en Gerard Jubany, amb Joel Díaz, amb Bona Vinyamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia!
Recordeu bon dia. Que després tindrem el concurs pendent, on podreu guanyar una cantimplora de 3CAT, i el divendres, si teniu puntuació alta, fins a 200 euros. Però abans, què ens queda pendent, Jubany?
Doncs uns quants temes tenim, però clar, hem començat parlant de Rodalies, que per sorpresa de ningú avui no ha recuperat la normalitat tal i com s'havia anunciat dies enrere.
Sí, però Jubany, deixem dir que Adif està treballant.
Adif que avui tornaria
No, no. Qui t'ho ha dit?
M'ho ha dit?
És que de veritat...
Estàs tornant amb la veu, amb la portaveu del govern, ja, Joel, eh?
Sí, sí, sí. Adif treballa i està treballant en més d'una trentena de punts de la xarxa ferroviària, passa que encara no han acabat de fer la feina, que és una feina dura, una feina llarga, sí, de fer.
Doncs anem a connectar amb l'estació de Sants.
Amb en Joan García?
No, amb en Joan García no.
Ah, que aquest senyor al principi a mi què vols que et digui? No em semblava ni carn ni peix.
Ah, no.
Però escolta,
compte que diu de Joan García, una eminència.
Sempre al principi no, li faltava. Però a mesura que ha anat passant els dies...
Joan García, el periodista,
ha anat fent uns reportatges, doncs, amb el ganxo, ja està inclús fent una mica de brometa. I mira, ara me'l miro d'una altra manera.
Armínia, no es posi calenta amb el Joan García, que segurament té família.
Què en sabem de Joan García?
És un gran professional.
Sí.
Sí, un gran professional.
A partir d'aquí ja està. Exacte, no necessita saber res més.
La imitació de Xavier Trias.
Ah,
sí. El traiem al Bassas.
Igual te la pot fer.
Només li faltava això.
Que vingui un dia.
Ah, sí, tant, estarà encantat.
Per favor, eh?
O des de Sants, que faci una connexió com Xavier Trias.
Com a Trias. Jo, mira, vull pensar que aniré a l'estació a veure si me'l trobo.
Ves tirant ja.
Li portaré un tàper de macarrons. Rots gratinats que vaig fer i que
era diumenge,
no? I bueno, veure si em posa el dia.
Què vols dir, si em posa el dia?
Armínia,
sí,
Armínia.
Si em posa el dia.
Però per què has fet les cometes amb les mans?
El dia dels trens.
Ja, els trens.
Portarà un tàper, un tàper de macarrons sempre està...
Sí, bueno, amb la droga, no?
Com la droga? Armínia, això sí que no.
Armínia.
Els dits macarrons amb droga.
Bueno, la que fa que els trens vagin més ràpid.
Ja.
Més fort. I igual s'adorm una miqueta.
Sospito que ja no estàs parlant de trens.
Armínia, això és delicte.
Li preguntaré si sap a quina hora arriba el tren. Per una senyora solvent.
Bueno,
es troba, dient, es troba molt
sí,
sol.
Doncs acompanyis de la ràdio. Com anava dient, connectem l'estació de Sants. Allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal? Bon dia. Hola.
Bon dia.
Hola. Sóc jo.
Sí, informador de Renfe, no?
Vostè, sí.
Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... Que en la central no m'han confirmat a l'extrem, senyora.
Que quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, sí. Quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
Els trens, van els trens o no van?
Si van bé.
En aquest moment, és que jo arribo ara, vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, vale? He anat al vàter després i arribo ara.
Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui.
Clar, és que aquesta gent ha de tenir els nervis a flor de pell. No pot ser viure amb aquesta tensió.
És la primera línia de l'emergència.
Estan molt fràgils.
Clar, i cada dia és així. Cada dia, des de que arriben a treballar fins que se'n van.
Són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
Però què li està passant a
l'hotel? No, escolti'm, no ha passat res de nou. O sigui, que s'està fent manteniment a diferents punts de la xarxa ferroviària i això fa que el servei no es pugui fer amb normalitat.
Ah, sí?
Sí.
I sabeu a quins punts?
No, però això ho volia saber vostè és l'informador.
Ah, exacte.
Si aquesta senyora que vostè té, per exemple, si ha d'anar a Sant Celoni, li ha de preguntar a vostè, i vostè de què diu?
Senyora,
hi ha tren a Sant Celoni o no?
És que la gent és...
Senyora, no ho sé.
Clar.
Però, bueno... Vostè aquesta feina com li han donat?
Però és que...
Escolti'm. Va, és igual. Sí, és igual. Com li han donat aquesta feina, vostè?
Bueno, jo és que... Gilipollas, m'ha dit.
No, és que l'estan insultant.
Pobre home.
És que estan a primera línia, com deies tu, Ricari.
Gilipollas.
A veure, aprofito que estic a la ràdio, perquè a mi m'han donat aquesta feina... A una ETT.
Ah.
Home, la tren me la porta fluixíssima.
Sí, ja ho entenc.
Jo lo que estic fent és treballar per ser... Jo lo que vull és ser influencer de viatges.
Influencer de viatges?
I espavilar-se per pillar trens a la Índia i un bimotor en Àfrica.
Doncs miri, no ens interessa gens aquesta part de la seva vida.
Francament. Que jo escolto la sotana, que si en buscas...
La sotana, molt bé.
Dubai Llenos.
Et dius Dubai Llenos?
Dubai Llenos, ara...
De moment, no em va molt bé, vale?
Té 4 seguidors, veig.
Ahir eren 5.
Doncs...
Ai, gràcies,
sí. Perdó,
ho deixarem aquí. Que vagi bé, gràcies bueno, pues. per acompanyar-nos.
Mira, ara diuen per megafonia que sortirà un tren.
Molt bé, cap a on?
És que no sé, l'he sentit que, no sé, cap aquí a l'esquerra.
Gràcies, anem a més temes, Joan.
Sí, home, els Grammy, sí. Perquè aquesta matinada s'ha fet la gala d'això dels Grammy.
Sí, els Grammy, és la gala important,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
La gala
sí,
destacada.
Sí. No, no, potser la més.
Sí, a més a més hi ha hagut un fet noticiable, perquè hi ha hagut un gran triomfador que sí. Aquesta matinada ha guanyat un premi. És la primera vegada que una persona que canta en castellà, que no canta en anglès, ha guanyat un...
Perquè és castellà, eh? Perquè canta... Tenim aquí, segur que l'heu reconegut de seguida, és Bad Bunny, que ha guanyat el Grammy el millor disc de l'any, que seria el més important, segurament, i també n'ha aconseguit d'altres, motiu pel qual s'ha mostrat molt emocionat. Bad.
La verdad que para mí...
¿Qué es eso?
Disculpen la emoción que siento por la sensibilidad que yo tengo.
Que porta l'autotune posat
una mica posada.
Una mañana cobre.
S'ha tirat un rato.
Absolutament lamentable.
Sí,
sí, no,
aquesta emoció que has fingit... Que has fingit a la gala, no, no.
¿Cómo que he fingido?
Sí, sí, sí.
Hijo de puta, no eran fingidas mis lágrimas. Por la emoción que siento en mi interior. Por esa distinción que me ha dado.
Molt bé. Bad Bunny. Fins aquí la informació dels...
Trump, hijo de puta. Aquí, Aizou.
No vol dir ulls fora. Vol dir fora els agents de...
Antonio Martínez Ocasio, vostès, no?
Batalla de bossos de la policia.
Ui, se t'ha tret l'autotune.
La màquina ha fallat, ara, eh?
Hòstia, que trist.
Me quitaron l'autotune i ja no...
Benito Antonio Martínez Ocasio.
Màquina baja.
També em faria dir Bad Bunny.
Vengo de Puerto Rico.
Fins aquí la
premiada.
Calli, gràcies. Fins aquí la
premiada.
Sabe
quién se ha comido los mocos en los Grammy? La Rosalía.
Home, Estrella Morente, què tal? Bon dia.
Bravo. Bon dia, bona.
Hòstia.
L'habrà castigat odio, no? Pot tirar la basura el trabajo mío y el de la Sílvia.
Sí, divendres vas dir a la tarda que estàs molt disgustada per com l'ha tractat la col·laboració amb tu i la Sílvia Pérez Cruz, no?
Disgustada, poco rica, o sea, me da vergüenza. Me trató de corista y eso a la Estrella no se le hace.
Ya,
estás parlant de tu en tercera persona.
Le voy a echar un mal de... La Estrella le va a echar un mal de ojo.
La Estrella, eh?
Que no va a saber de dónde le vienen.
Ja veig aquí una mica fred de peus,
ja te lo digo yo.
Sí, però, una mica de fred de peus, veig jo.
Estrella, això que ho diguessis l'altre dia al programa del Garriga, és que no ho vau revisar abans que es publiqués el disc. No ho vas revisar...
¿Qué vamos a revisar?
Una mica...
Que
havia fet amb la teva aportació.
Pero si apenas nos vimos, que va, yo lo vi... Eso lo escuché luego, lo escuchamos con la Silvia, que nos quedamos...
Ja.
Nos quedamos
molt
que, bueno, le mandé hasta una polifonía de voces. Le había mandado yo a la Rosalía, que això una mierda, ja. Con eso.
Per això, segurament...
Ens acompanya també una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Rosalía!
Hola, ¿qué tal?
Ui, polèmica, eh?
Estàs al cas dels retrets que t'ha fet Estrella Morente?
Bueno, sí que m'han arribat, no? Però vaja que... No sé, com s'ha ficat la senyora esta, no?
Rosalía, jo crec que el que li passa a la senyora Estrella Morente és que s'ha sentit una mica menyspreada.
Degut
al seu prestigi.
Són coses que passen, no? O sea, no sé, és veritat que vaig demanar pues, a aquesta senyora pues, per fer una cançó, no? Però vamos, que... Per fer una col·laboració, no? Sí. Fer una col·laboració és eso, no? Una col·laboració, una cosita, no?
Sí, una cosita pequeñita,
però segurament no? La senyora Estrella esperava tenir més presència.
Però què s'esperava la tipa? Que l'àlbum es digués Lux, el nou disco de Rosalía i Estrella Morente?
Ja, no tant.
Una miqueta més, una frase. Sí.
No vull que soni a menyspreu, no? Però aquesta senyora, o sea, no sap ni alemán, ni ucraniano, ni siciliano,
ja,
ni griego.
Tots aquests idiomes que parles tu.
L'Estrellita està... No sé, està pa un tema i gràcies.
Home, Rosalía, no posis més llenya al foc, sí. No tiris gasolina al foc.
O sigui, què pretendia? No. Que jo em deixés la veu
interpretant una òpera en alemán.
Sí.
I allà de fondo, dando palmas.
No, no, clar, clar, no. No, no,
sí.
Pues mira, no, no, no sona.
Ja està.
Bravo. Ole, ole. Arsa. Arsa.
Però la perdono, eh? O sigui que estic superespiritual, no?
Val, val, val. Val.
La perdones?
És molt cristià. Doncs
gràcies.
És molt cristià.
Gràcies, Rosalía.
Sí. Perdona, del gran tema del dia, no em pot ser-li res.
Albert Serra, bon dia, què passa?
Em sembla que ja els hem tocat tots els temes.
Els Grammys aquests, que són premis pobres.
Sí, ja ho
hem pobres. Pobres no, eh?
A mi no diu res de la mort un dels grans referents de la cultura cinematogràfica mundial.
Sí, qui s'ha mort?
Fernando Esteso s'ha mort, és veritat? Que, que...
Fernando Esteso, referent de la cultura, de què, home?
Home, la seva empremta i la història del cinema mundial és inesborrable.
Sí, sí, Esteso sí, que t'agrada d'altres...
No, per fer-se... No, ja...
Esteso sí, Esteso sí.
No, ara em direu que és millor el Lache, aquest...
El de les grenyes, el de Cirat.
El Cirat,
jo hice Roque III... Potser és la millor pel·lícula de la història del cinema.
Jo hice...
A Roque III. Roque III.
Sí, és una pel·lícula de Fernando Esteso.
Ramona y la magona de las pozas de mi pueblo. Ramona.
La veritat que aquesta cançó era bona, Albert.
Bueno, aquest so sí que podria guanyar el premi, el millor so.
Agafa aquesta cançó i ho converteix en un tamasso.
Mira, ja està tardant.
Quines pel·lícules coneixes, Albert?
La no es lleva el huerto.
Bona, la no es lleva el huerto.
Trec el paradigma del cinema. Vull dir que...
No et feia tan admirador
d'aquestes? Sí. No, perquè no sabeu de cinema.
Yeah.
Tu si no has vist Pepito Piscines...
Ah, és veritat, Pepito Piscines.
No has vist una pel·lícula mai. Yeah.
Sí. Era l'època del destape, no? De quan es començaven a veure...
Sí,
pits i culs.
Con dos cojones, també.
També era bona. Sí,
és un curt, és un curt, no és una pel·li, perquè bona no era, era bo. Imbècil. És un homenatge al...
Era bona la pel·lícula,
no,
volia dir.
No, perquè és un curt, no és una pel·lícula, és un curt.
Igual, el
fixa't
curt
que quan
ell,
diu curt, exacte.
Sí, mira.
Ho diu tu.
Homenatge al...
Lola i Tormenta, també hi havia.
Lola i Tormenta.
Lola i Tormenta.
Dos mujeres i un lío.
No, aquesta no.
Sí, després
l'acabes d'inventar.
Després hi ha totes aquelles de El hijo del cura.
El hijo del cura.
Reemigrantes.
Padre solo hay dos. Que sí, és sí. Joc de paraules.
Sí, bueno.
No, no, molt
bueno, avui en dia...
Surta Torrente, també. Torrente.
Van haver-hi dos de pares.
Torrente. Los Vingueros. Que bona, Los Vingueros, Albert.
Jo quise hacer Los Vingueros, que és una
perquela de Los Vingueros. Perdona, i Incerta Glòria crec que sortia Esteso, també.
Incerta Glòria?
Incerta
Glòria. Incerta Glòria?
Sí, Incerta Glòria.
També hi ha una pel·li del Tarantino que surt, Los Bastardos.
Hi havia aquella de Què tia tiene la CIA?
Aquesta és més fluixa.
Era còmica.
En té moltes més, la filmografia.
Li va faltar fer.
Certa Glòria, vosaltres aneu rient.
Carai con el divorcio.
Carai.
Això la vaig veure jo. Una parella que es divorciava i...
Ara tornem.
Fernando, allà on...
Sempre feia de putero.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana. Una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
És hora del concurs pendent i avui ens truca el Javier. Javier, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Des d'on truques, Javier?
Des de Cerdanyola.
Cerdanyola del Vallès, que maco que és.
Cerdanyola.
Que maco que és, bueno, depèn des d'on t'ho miris, no? Cerdanyola.
Sobre gustos.
Suposo que sí. Javier! Javier, tens ganes de ser posseïdor d'una ampolla 3CAT, d'una cantimplora 3CAT?
Moltíssimes.
Doncs mira, l'únic que et separa de la cantimplora 3CAT, Javier, és una pregunta que avui és de la categoria d'efemèrides d'ahir, perquè tothom mira les efemèrides d'avui, però qui es preocupa de les d'ahir? Doncs nosaltres, nosaltres, Javier, som-hi.
Més concretament tu.
Javier, a partir d'ara fem-ho així, vale?
Efemèrides d'ahir.
Javier, tu què vas celebrar ahir? Els 50 anys de la primera manifestació per l'amnistia del 76? Sembla mentida que ja faci mig segle d'aquell lema. Libertat, amnistia i estatut d'autonomia. Tu vas córrer davant dels grisos aquell dia, Javier? No, perquè ets bastant jove.
No.
Sempre he pensat, Javier, no sé què en penses tu, que la gent que diu que fa 50 anys corria davant dels grisos, alguns realment corrien darrere dels grisos. Però aquest és un altre tema, Javier, i el que ara ens ocupa és triar la millor efemèride d'ahir. I no, no és la publicació del primer número de La Vanguardia, tal dia com ahir, de 1900... Ai. No, de 1881, Javier, fixa't. L'efemèride més important, Hermínia, deixa'm en pau. D'ahir va ser la publicació d'una cosa molt més important que el primer número de La Vanguardia, Els fruits saborosos, de Josep Carner. Les fruites que bones són, i si alguna... Ah, Javier, quina meravella de llibre. 18 poemes que parlen del pas del temps i cadascun d'ells parla d'una fruita i la relaciona amb una característica humana del personatge del poema. 18 peces precioses, 18 títols, Javier, que per algun motiu, si no llegeixes el poema, semblen tots expressions sexuals de vell verd. Les peres jovenetes, les cireres ingènues, la poma escollida, les figues matinals, les magranes flamejants. Sóc jo, Javier, o semblen tot eufemismes de genitals adolescents? No ho sabem. I vés a saber si ho són, Javier. Però tristament no li podem preguntar al Josep Carner perquè va morir cristianament fa 56 anys. I ara, si em permets, abans de la pregunta, et llegiré uns versos del meu poema favorit dels fruits saborosos, El codony tardoral. Llavors, el codony, que es feu vell en la branca, dins el calaix perfuma la nostra roba blanca. I si l'amorosim al caliu de la llar i l'acostem als llavis sorruts, és dolç, encar. Javier, uns versos preciosos dedicats al codony. I la pregunta és la següent. Tens 10 segons per dir-me 3 paraules que rimin amb codony. Javier.
Amb codony.
Sí,
codony,
ràpid.
Codony.
Sí, codony rima amb colló.
Vale, molt bé. Què més rima amb codony?
Codony, cony...
Cony?
Carai, Javier. Cony. I?
Bony.
I bony.
Bony.
I bony, has dit bony? Perfecte, bony. Javier.
Javier, bé. Cantimplora per tu, anem per la segona pregunta. Vinga, puntuació, a veure si guanyes diners en aquesta... Bueno, possibilitats per guanyar diners, vaja. Vinga, va.
Doncs molta atenció, Javier, perquè t'enfrontaràs a la sempre categoria controvertida. Opinió d'altri. Ja saps com va. Jo et plantejo un tema i t'hauràs d'opinar, però no amb la teva opinió, sinó amb la d'algú altre, que et diré al final. T'has de posar la pell d'aquesta persona, d'acord, Javier?
Sí!
Som-hi, Javier! Com segur que ja deu saber hores d'ara, perquè si alguna cosa es desprèn de la teva veu, Javier, és que ets una persona informada, l'educació pública d'aquest país no passa pel millor moment.
No.
Els joves cada vegada saben menys coses, Javier. Això és un fet fàcilment comprovable simplement parlant amb la canalla. També és cert que estan molt més preparats emocionalment i s'ho passen molt millor a l'escola que abans, i això està molt bé, però saber el que es diu saber coses no en saben gaires. I potser, dic potser, Javier, en això hi té alguna cosa a veure, que acabar els estudis de secundària, els que et certifiquen com una persona educada i preparada per la vida laboral i universitària, cada vegada és més fàcil. I això no m'ho invento jo, Javier. Ho diuen els professors universitaris, ho diuen els informes PISA i ho diuen les dades com la següent. El curs passat, més de 16.000 alumnes catalans van obtenir el títol de l'ESO, tot i no haver aprovat totes les assignatures. Ho sabies, això, Javier?
Sí. M'ho imaginava.
T'ho imaginaves. Doncs ara ja no cal que t'ho imaginis, ara ja ho saps, Javier, i si t'ho pares a pensar, és una idea brillant. Portàvem dècades lluitant contra el fracàs escolar intentant que els alumnes estiguessin a l'alçada de les competències demanades, i no era això. El que s'havia de fer és intentar que les competències estiguessin a l'alçada dels alumnes. Ho estàvem fent al revés, Javier. Per lluitar contra el fracàs escolar, només s'havia d'eliminar el fracàs. Però tot i l'evident genialitat... Javier, digue'm, Javier.
Sí.
d'acceptar el fracàs.
Exactament, Javier. Però tot i l'evident genialitat de la jugada, hi ha gent que això no ho veu bé. Gent que segueix pensant que si suspens no pots passar de curs. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb el portaveu d'aquesta gent. Que ets tu, Javier. És el teu torn. Per què està malament, Javier, que els nens aprovin l'ESO sense aprovar realment l'ESO? T'escoltem.
Doncs està molt malament perquè s'ha de lluitar per intentar aconseguir el que es vol. Si ens ho donen tot fet,
sí.
ningú estarà motivat per fer res, perquè si m'ho acceptaran igual...
Està per motivació. Desincentiva la motivació, no? Segons tu, Javier.
Llavors, com heu parlat, la Rosalía hagués fet el mal querer.
Sí.
Si hagués pogut fer un àlbum molt més ràpid amb el mateix èxit...
Javier, crec que t'he entès. Crec, eh?
Puntuació.
Joel, no estic segur.
Puntuació.
Javier, com que no sé del tot segur si t'he entès o no,
clar,
et poso un 7.
7. Jovany?
Jo li posaré un 8.
Un 8 li poses al Javier,
sí, eh? Jo li poso un 5. 20 punts, per tant. Javier, a veure.
Carai, si... Javier!
A concursar no, el divendres. No, no. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu, Javier.
Adéu.
Gràcies res.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. La nova previsió és que n'hi ha per dies per recuperar la normalitat de Rodalies. Avui no ho ha fet. El servei continua funcionant amb retards, cancel·lacions i una desena de trams amb servei alternatiu per carretera. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la R1 i la R2 sud són les línies més damnificades. La línia del Maresme, per les limitacions de velocitat, que fan que no hi hagi dos trens per hora i sentit. La mateixa freqüència la trobem a la R2 sud, però en aquest cas per un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge. També retards a l'alta velocitat un dia més, que ara ja comencen a ser més importants i algun supera ja l'hora de durada. Joan Garcia, Dani Batxiller, estació de Sants.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Alberto Núñez Feijóo es desentén ara de la gestió de l'expresident valencià Carlos Mazón durant l'Adán al País Valencià i assenyala la responsabilitat de l'Estat en l'emergència. El líder del PP compareix a la comissió del Congrés que investiga la riuada, on els grups d'esquerra l'acusen de canviar de versió i d'encobrir Carlos Mazón. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Hola, bon dia. Feijóo assegura que no va donar indicacions a Mazón perquè no tenia autoritat per donar-li ordres com a president de la Generalitat. Les competències les tenia Mazón i l'administració central, diu, a qui les acusa de no donar informació i de desentendre's de la gestió de l'emergència, motiu pel qual, ha dit, no va demanar la dimissió de l'expresident valencià.
Después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana.
Segueix en marxa una compareixença en què Feijóo ha passat a l'atac acusant el PNB de no demanar dimissions al govern espanyol i desviant cap a ETA cada pregunta que li fa el diputat de Bildu. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
La Generalitat destina 1.300.000 euros a la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. En un primer moment aniran destinats a municipis que no disposen de policia local i després, en una segona fase, a la resta. I l'objectiu és ajudar a combatre delictes en espais públics i contribuir així a millorar la convivència. Ho ha anunciat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Aquesta primera convocatòria és una prova pilot i va adreçada a aquests ajuntaments que no tenen policia local i que necessiten doncs, del suport dels sistemes de seguretat passiva per reduir alguns dels delictes que més preocupen el conjunt dels alcaldes, alcaldesses i òbviament, de la ciutadania.
La Conselleria d'Interior ja ha impulsat una convocatòria de subvencions amb 800.000 euros per una primera fase del projecte, als quals s'afegiran després 500.000 d'euros més. En total hi ha 730 municipis a Catalunya que per les seves dimensions no disposen de policia local, dels quals prop de 65 tenen vigent aquest conveni.
Aturada la refineria de Repsol a Tarragona per falta de cru, els temporals d'aquestes últimes setmanes no han permès descarregar els petroliers al port de Tarragona i han obligat la refineria a aturar la producció per primera vegada en 50 anys. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Tot i reduir la producció, divendres passat la refineria es va haver d'aturar. Avui, amb la millora de les condicions meteorològiques, ja s'ha pogut descarregar el primer petrolier, però els responsables de Repsol no preveuen tornar a tenir la refineria operativa fins dimecres. L'aturada no ha generat desabastiment gràcies a les reserves de l'operador logístic d'hidrocarburs, ni tampoc ha afectat la resta del sector químic. Repsol espera que la construcció del contradic dels Prats al port permeti fer operacions en condicions de fort tonatge. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament parcial de cara del món amb una donant que va rebre l'eutanàsia. Aquest final de vida programat ha permès planificar amb molta més precisió aquesta cirurgia, que és d'alta complexitat, i millorar encara més l'encaix de la cara de la receptora. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. La Carme es va infectar d'una bactèria amb una picada d'un insecte que li va provocar una necrosis a la meitat de la cara i altres parts del cos. No podia menjar, respirava i parlava amb dificultat i no hi veia d'un ull. A l'Hospital Vall d'Hebron li van oferir trasplantar-li la cara d'una dona que tenia concedida la prestació d'ajuda a morir, el que va permetre a l'equip mèdic treballar amb prou temps per fer models en 3D d'alta definició i motlles de silicona amb la donant viva, per fer encaixar al màxim teixits, nervis i os a la cara de la Carme. Ho explica el doctor Barret, responsable de cirurgia plàstica de Vall d'Hebron.
En una donació, en una prestació d'ajuda per morir, doncs permet encara molt més temps, com hem vist, per planificar de manera absolutament exacta l'encaix entre donant i receptor, en la qual cosa això dels resultats encara millorant de manera gairebé absoluta.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
El Barça acaba de preparar avui l'enfrontament dels quarts de final a la Copa del Rei, demà al camp de l'Albacete. Anem-hi, doncs, Ciutat Esportiva, Joan Gamper, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. En marxa aquesta sessió d'entrenament prèvia al partit demà contra l'Albacete amb una novetat important, i és l'absència de Rafinha. Va acabar amb problemes als adductors al partit contra l'Elx. De fet, va ser substituït al descans i per precaució s'ha decidit que no participi de la sessió d'avui, tampoc, per tant, el partit de demà contra l'Albacete. Sí que hi serà Jules Koundé, que entrena amb normalitat amb la resta dels seus companys, tot i haver acabat també el partit amb problemes físics. Mentrestant, Pedri continua el seu procés de recuperació, en aquest cas fent treball de camp al marge de la resta dels seus companys. A partir de la una, la roda premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
A la Lliga, el Barça torna a tenir només un punt de marge sobre el Madrid al capdavant de la competició. El Madrid va superar ahir 2-1 al Rayo Vallecano amb un gol de Mbappé al minut 100 de partit després d'un penal rigorós. L'Espanyol baixa de la cinquena a la sisena plaça. El Girona és 12è amb un marge de 4 punts sobre el descens. Aquesta mitjanit es tanca oficialment el mercat de fitxatges d'hivern. A l'europeu masculí de futbol sala, la selecció espanyola jugarà dimecres una de les semifinals contra Croàcia. A l'equip espanyol hi ha dos catalans i ahir va superar 4-0 Itàlia. I a l'NBA, derrota del Brooklyn Nets, del tècnic català Jordi Fernández, a Detroit, 130-77.
Fins aquí les notícies.
De seguida, la Renaixença, al matí de Catalunya Ràdio, avui amb Jordi Roca.
Oh, Jordi Roca!
Tot a punt, Jordi?
Tot preparat.
La katana, si la pots deixar al terra, Jordi.
Oh, és molt gros.
A la Renaixença, després la solució amb la Carot, l'Òscar Fernández, i a les 4, Francesc Garriga. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
I tu?
Doncs mira, bé, avui un dilluns fantàstic amb moltes coses. Per exemple, avui ens visitarà el Xavier Solà, que aquesta nit estrena.
Aquest vespre. Sí, però si vas visitar-te fa una setmana i ja t'ho vas marcar.
Home, però avui és el dia de l'estrena, baixarà perquè li desitgem sort.
A veure, això sí.
El Solà, sempre som de l'equip del Solà.
Home, i tant.
Doncs avui el fixa't com sona. Però atenció, avui aprendrem a gastar.
Ah, sí. Bueno. Està molt bé.
Avui economia.
Ja en sabem. Ja
economia
sabem
domèstica. Economia domèstica.
Oh, m'està bé. Està bé.
Ah. Està bé, clar. Ah. Aprendre a gastar. Això serà a partir de les 5. Però abans, Estrella Morente. Divendres vam entrevistar-la.
Avui torna.
Va criticar durament a Rosalía. I aquest cap de setmana se n'ha fet ressò a tothom. I recuperarem una peça molt divertida de Telecinco, a l'estil Telecinco, perquè contrasta molt la manera com expliquem d'altres les coses amb com després l'explica Telecinco. Bé, l'Antoni Bassas, i també recuperarem una mica, ara que en parlàveu, Antoni, parlem del d'Arbeloa.
Arbeloa, sí.
Gandalf el Blanco.
Exacte.
Vaja, no, t'escoltarem a partir de les...
Quin tonto.
De les què?
No, res, que molt
bé. Li has dit
Arbelo.
Tonto Arbelo,
no,
eh?
No, no, no.
Home,
no, no, Antoni Bassas,
no te la juegues, eh, mantecato.
Li has dit Antoni Bassas, tonto?
No, 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 Arbelo,
Arbelo.
Arbelo,
sí.
Sí, Arbelo, sí.
Doncs tot això a partir de les 4, de 4 a 7, avui, que és un dia fantàstic, és dilluns.
Doncs fins ara, Francesc.
El dia de la marmota, avui.
Sí?
Sí, senyor.
Bueno, és el dia de la Candelera, encara, a Catalunya.
Està a punt de sortir la marmota, Phil, a Ponsatoni.
La marmota, una altra la marmota.
Una altra la marmota.
Ara, ara, aquesta hora.
Com que ve d'Estats Units.
La Candelera, si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Ara, ara, que marmota, ni que marmota, home.
Home. Anem a donar una bona causa abans de la Renaixença, va.
Marmota, ni marmota.
Avui, en nom de la Gasol Foundation, saludem l'exjugador de la NBA, Pau Gasol. Pau, bon dia.
Hola, Ricard. Sabies que els infants de 8 a 16 anys dediquen 9 hores menys d'activitat física al mes després de 3 anys i mig de creixement? L'estudi Passos alerta que menys moviment significa menys salut física i emocional i menys moments per interactuar socialment, gaudir i créixer de forma saludable. A la Gasol Foundation fomentem el joc i l'activitat física entre els infants i famílies perquè gaudeixin d'un desenvolupament ple.
Gasol Foundation. Catalunya Ràdio.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai,
de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
LG, Sony, Motorola, Xiaomi, Huawei, HP, Lenovo i moltes més.
Han dut en portàtils, mòbils, ordinadors, tablets i fins a un 45% de descompte en televisors.
I a més, els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quines la probabilitat que estiguem aquí. Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Keki, nova temporada. Dimarts a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
Home, sempre amb aquesta acritud. Bueno. Esforça't perquè el programa sigui bo, home.
Mira, que el capítol sigui bo o no ho sigui, depèn molt de quin convidat tinguem.
Ah, Paqui, què dius ara? Això depèn de nosaltres, no del convidat, no. Eh? No fotis pressió a qui no toca.
Oh, no fotis pressió, no fotis pressió. Que cadascú sumeixi el que li toca, eh?
Tu has de fer bé el teu.
Sí, bueno, però ara tu em dius, avui entrevistem a José Montilla. Què?
Què? A veure...
Qui ho aixeca, això?
Però és que avui no entrevistem en Montilla. Ah. No entrevistem... Avui ve en Jordi Roca.
Hòstia, doncs programàs avui.
A veure, si encara no l'hem començat, Xuriga.
Bueno, però ja es veu que serà bo. Avui jo no cal pas que faci res. Bueno,
a veure, ho hem de fer entre tots, això, eh? Mm. O sigui, va, que vull dedicar-me el programa a l'escalèstric.
Mira, a mi si no me'n regalen cap d'escalèstric, jo no foto res.
Collons, com hem vingut avui, noi.
No, que me'n regalin un.
Bueno, escolta...
L'escalèstric.
Calla, arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Bé, abans d'entrar en el terreny de qui va inventar l'escalèstric i tot plegat, aviso ja d'entrada, faig un avís a tots els que sou fans d'aquesta joguina, gent adulta també, que hi ha adults que ho han portat una mica més enllà d'una afició.
Sí. Bueno.
Hi ha gent que ha hagut de treure els cotxes de veritat de dins el graig per poder-hi posar els escalèstrics.
Això és veritat.
Eh?
Això és veritat.
Doncs un missatge per tota aquesta colla de Carlos Sainz frustrats. Ja us aviso que segur que direm alguna cosa malament.
Segur, pot ser.
Però també tingueu clar que no estem fent un 30 minuts de l'escalèstric. No. Això és La Renaixença, que és un programa que ja vol ser rigorós.
I ho és, Peyu. I ho és. Sí.
Tenim dies de tot.
Sí.
També.
Sí.
Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
Això que, perdoneu si fem alguna imprecisió.
Sí.
L'escalèstric neix l'any que neix la meva mare, el 1957.
Veus com a vegades és més rigorós, a vegades menys.
Bueno, és un fet. La meva mare va néixer el 57.
Sí,
ja està, escolta. L'inventa Fred Francis, un anglès.
Collons d'anglesos.
Un nano de 20 anys, enginyer, autodidacta. En Fred Francis va muntar una empresa que es deia Mini Models, dedicada a fer objectes quotidians a escala, més petits del que són realment.
Sí, quin negoci més tonto, eh?
Sí, una mica. El seu primer èxit és un